Salutacions, molt bon vespre. Passen 13 minuts de les 7 i com cada dimecres és l'hora del debat a Ràdio Castellà. En aquest cas, com sempre, mirem cap a la nostra vila, mirem l'actualitat del nostre entorn, però és evident que passen coses més enllà del Ripoll i a vegades també les hem de recollir. I avui doncs, tenim notícia grossa perquè hi ha hagut un avançament electoral que marcarà o que canviarà una mica el joc de cartes repartides a la política catalana, espanyola, local. Entenem que això té poca repercussió perquè ja van obrir les municipals. Per tant, aquesta, diguem-ne, ronda ja es va jugar i no té volta enrere. I en aquest cas donem la benvinguda perquè s'estrena Txema Navarro, president d'Esquerra i regidor nounat, podem dir.
Txema. Bon vespre.
Benvingut, no?
Moltes gràcies.
Ha sigut tot una mica com bastant seguit, Txema, i dissortadament, en aquest cas, doncs, des d'aquí saludem. Entenem que el Ferran Rebollo no ens estarà escoltant, però des d'aquí doncs, agafem el micro i li desitgem doncs, que tiri endavant, que els problemes de salut pugui superar-los, perquè és una persona que fa molts anys que també doncs, tractem i hem tingut en aquests micròfons molt sovint. Doncs, dèiem, Txema, que t'ha tocat una miqueta doncs, agafar la presidència i de seguida doncs, entrar en aquest grup d'Esquerra que ha renovat el 50% del seu grup en 7 mesos o 8.
Sí, ha sigut una sèrie de casualitats. Jo em vaig presentar per ser president de la secció local d'Esquerra, vaig sortir escollit i al cap de res, de poc temps, en Ferran es va posar malalt, va tenir una malaltia i va haver de deixar desgraciadament de ser regidor. I també dona la casualitat que el Josep Maria Calaf, que a Nadal havia plegat com a regidor, llavors la Núria, el número 5, va entrar com a regidora i jo era el següent. Em van proposar si ho podia agafar el nomenament de regidor, vaig dir que sí. I aquí estic. Em sap molt de greu haver entrat d'aquesta manera, perquè a ningú li fa gràcia entrar així que per un company es posi malalt, però bueno, vaig pensar que, bueno, que és el joc polític. Si ell va renunciar per la malaltia, doncs el segon era jo i vaig acceptar.
Sí, sí, perquè és evident que doncs, a vegades les llistes poden córrer per raons de les que siguin, però quan un està en llocs propers i tu estaves, doncs, hi havia quatre, doncs si estaves al sisè aquestes coses poden passar, perquè al final la política local, sobretot a l'oposició, doncs, a vegades fa que la gent doncs, es plantegi doncs, la seva vida o les seves actuacions doncs, sense tenir una cartera, doncs dius, mira, doncs, porto 4 anys o porto 6 anys, o la mateixa decisió del Josep Maria Calaf, que portava 2 mandats, van ser a un tercer i van passar uns mesos i pam, per raons personals, marxo, no? Bueno, no és el cas del Ferran, però en tot cas sí que estaves a prop, diguem-ne, estaves, diguem-ne, una persona disposada, no? No t'ha caigut tampoc com dir, buah, la meva, què faré jo ara?
No, lògicament...
Uah, de fet, se't va veure tranquil en el ple i relaxat.
Lògicament, quan vaig presentar-me a les llistes del número 6,
podies haver entrat,
que podies haver entrat, guanyant les eleccions o traient 6 regidors. No vaig entrar, vaig quedar a 2 de poder entrar i no em vaig imaginar que podia entrar aquesta legislatura com a regidor. Però les circumstàncies s'han donat així i ho accepto, és un repte per mi.
Molt bé, també saludem en aquest cas, s'estrena aquest mandat, no en el debat i no aquest, en aquest nou format, que és el Miqui Vilanova com a regidor d'Ara Toca. Què tal, Miqui?
Bona tarda.
Bona tarda i company d'Escó, no? Dir. I avui company de tertúlia.
Donar-li la benvinguda també en el company, en el nou...
Txema.
En el Txema, que el ten, a més estem de costat i estem molt bé i també voldria enviar... El company que està malalt, que està en una situació difícil, el Ferran, enviar-li tot el nostre suport i ànims perquè es recuperi l'abans possible i de la millor forma possible.
Esperem-ho. I el tercer en discòrdia, perquè sempre ha d'haver-hi algun discòrdia. No, ha començat amb bon rotllo i sempre ha d'haver-hi
no,
algú
no
que...
No discordiarem, però és com no discordiem.
L'Antoni Mora, què tal, Antoni? Ara feia mesos que molt no bé, passaves per la tertúlia.
Sí, jo, però en tema de salut ja...
T'hem repescat i això sempre és una alegria.
No sé exactament el Ferran què, però vull dir, des d'aquí també li desitjo que recuperi ràpidament i sigui el que sigui que tingui, doncs, paciència i esperança de que tot, de tot se'n surt.
Doncs molt bé, feta la roda de presentacions, ja ho dèiem tot just en el pròleg al debat, i és aquest avançament electoral. La cosa a mig matí amb el Txema, hem fet un parell o tres de missatges, com de quins temes hi hauran, i hem posat en interrogants avançament electoral, i bueno, al cap de 2-3 hores s'ha confirmat. Anem a escoltar, perquè se'l veia com emprenyat, el president Pere Aragonès. Realment, jo crec que ell fins a l'últim moment estava convençut que podia tirar endavant els pressupostos, almenys... Ho sembla, sí, sentim-ho.
Avui Els grups que han impossibilitat que el pressupost continués el seu tràmit al Parlament han dit que no a 1.000 milions d'euros per combatre la greu sequera que patim. Han dit que no a incrementar el pressupost d'educació un 10%, tan necessaris aquests recursos. No a acabar amb les retallades laborals de mestres i professores. No a 1.400 milions d'euros més pel sistema de salut. No a més de 1.200 milions d'euros per l'habitatge. No al pressupost més alt de cultura i llengua de tota la nostra història. No a més recursos per recerca, desenvolupament i innovació que per primera vegada en la història de la Generalitat superaven els 1.000 milions d'euros. No a 700 milions d'euros per impulsar la indústria catalana i que segueixi creant llocs de treball de qualitat arreu del país. Aquests són uns bons pressupostos. I si han dit que no, i per tant han tingut la irresponsabilitat de dir que no, davant d'uns pressupostos com aquests, no em vull imaginar quina responsabilitat podríem esperar davant d'uns pressupostos diferents, que tinguessin unes condicions com les que pot haver-hi en un futur en què no fossin tan expansius.
Doncs quin resum podríem dir més amarg dels pressupostos? Està molt ben resumit la filosofia d'aquests pressupostos, almenys les intencions que hi havia darrere, i doncs podríem dir que, clar, qualificar d'irresponsables se'l veu, no sé, entenc que aquí poden haver-hi conseqüències posteriors, postelectorals fins i tot, no? Perquè
a mi em dona la sensació de que ja, ell, aquesta gent, tots, vull dir, hem mesurat les paraules, vull dir, això és un acte electoral, vull dir, la campanya formalment començarà quan comenci, però ja saps com en aquest país estem en precampanya
sempre,
des que ell ha acabat, no? Llavors, jo quan l'he escoltat m'ha semblat que, doncs, aviam, explicant el que a ell li semblava, però les altres parts han explicat també abans, no? Havien posat unes condicions que, diguem, analitzades fredament, no semblen tan i tan difícils d'acceptar, no? I sobretot, més que d'acceptar-les en el sentit de blanc o negre, doncs negociar la forma de que, bueno, juguem-la. Per exemple, els 400 milions que li demanaven que tregui de successions, que hi ha molts llocs. Jo sóc anti-treure.
Sí, tu vas ser regidor d'Hisenda, per tant, treure poc.
Jo sóc anti-treure, però entenc que aquí, doncs, bueno, la cosa era negociable. Dèiem, determinats nivells de renta, per exemple, està un milió de renta, de suma de diferents coses, perquè, esclar, el problema és que els 400 milions d'aquests aquí a Catalunya els paguen bàsicament la gent que li deixa la casa al seu tiet. És a dir, aviam, fins a un milió, res de res, de pares a fills, res de res, i a partir d'un milió en parlem, no? I segurament els altres li haguessin acceptat això, no? I això què vol dir? Que les grans fortunes, que és el que passa sempre, vull dir, aquí al final hauríem de fer d'alguna manera que els que tenen calés paguin, perquè que es paguin sempre els pobres, pensionistes, treballadors, això ja és una mica feixuc. M'ha semblat que, bueno, ha sigut poc hàbil en aquest sentit, no? Vull dir...
Però ja, diguem-ne, ja, els pressupostos ja anaven llançats, sí, i era bàsicament els comuns, però les altres interpretacions que s'han fet...
Però jo estic una mica en el sentit de que amb ell li passava aquest últim tràmit de dir, amb una minoria evident que té, de dir, bueno, ens espera un calvari d'aquí al final, i suposo que ha sigut meditat, no és un cop de geni, sinó que s'ho hem parlat a nivell de qui sigui, i han dit, noi, això ens ve de l'au, talles i punto, i qui sigui haurà fet una anàlisi, no? Dir, valorant doncs, què li passa als convergents o excomvergents, que ara no tenen el seu líder, que el tenen allà, bueno, hi ha tot un seguit de paràmetres amb allargaria, no? I, bueno, el que m'ha semblat una mica... dintre, i sobretot molt contrari, no? No ens parlis de números i convoquis una cosa el 12 de maig quan hi ha unes eleccions convocades al juny que sí, podies haver tirat enrere i el mateix dia fem unes eleccions i amb el mateix cost. Ara ens gastarem una pila de diners.
Aquest tema es parlarà. Sí,
amb el dia 12 de juny i una altra vegada es tornem a gastar una pila de diners. I justament el problema és de diners, m'entens? I segurament la quantitat que ens gastarem serà, però com infinitament superior a el que els altres li demanaven que eliminés d'aquell... històries d'aquestes que penses, a vegades ens encaterinem, però vull dir, clar, nosaltres no estem al nivell d'aquesta gent i no sabem les motivacions reals que l'han portat a fer això, no? Però bueno.
A veure, anem a veure per part del president local d'Esquerra. Entenc que t'ha agradat la intervenció del Pere Aragonès. Era bastant evident que avui home, era caixa o faixa.
A mi personalment m'ha agradat. El que tinc clar és que jo, per exemple, ahir vaig tenir una reunió comarcal entre els presidents de seccions locals de la comarca i no teníem clar si no s'aprovaven els pressupostos es convocarien eleccions o no. Sí que realment sabíem que existia la possibilitat molt gran de que no s'aprovessin, però hi havia altres escenaris. Continuar amb els pressupostos de l'any passat i acabar la legislatura fins al febrer, uh-huh. o convocar eleccions. Suposo que no crec que hagi sigut una decisió de mitja hora.
Un calentón, no.
No, un calentón no. Suposo que ells, quan ja van veure que tenien moltes dificultats, que tindrien moltes dificultats per aprovar els pressupostos, suposo que van estudiar totes les seves possibilitats i van decidir que convocar eleccions seria la millor opció. Doncs jo trobo que està bé. I referent a que es podien haver fet amb les eleccions europees, realment no coneixo la llei electoral europea, però no sé realment si es podien convocar les dues eleccions.
S'han convocat en el passat, s'han convocat.
Aquí, recordant amb els companys, perquè clar, quan hem vist que hi havia avançament electoral, això és com, merda, un altre diumenge que hem de treballar.
Llavors
hem dit, no, i les europees, també és veritat, si són al juny. I llavors aquí hi ha hagut un debat de que les europees són tan lights que si no van amb unes altres adosades, ningú li fa gaire cas, la veritat, siguem sincers. És a dir, és informativament, és que la proporció doncs, és altíssima, de que ningú presta atenció realment. És una lectura com molt superficial. Per tant, sí que hi van haver-hi unes municipals amb unes europees. Diria que les anteriors.
Sí, no,
europees van coincidir amb unes municipals. Va haver-hi bastant sarau perquè coincidissin. Jo crec que aquí no volen que hi hagi distorsió. I entenc també que Catalunya, en aquest sentit, vol ser un país. Doncs, escolta,
però a mi em sembla que el fet de no convocar-les també té les seves raons, segurament, no? Però bueno, hi ha un fet evident que és la despesa pública que això representarà. Bueno,
a veure, que això ja ho hem comentat. El Miqui, que encara no... Bueno, ara toca.
Ara toca.
Ara toca votar.
Com bé sap tothom, nosaltres la nostra idea és municipalista, però sí que a nivell personal jo crec que tenim una Catalunya que si la volem acostar, si volem acostar la política a la gent, jo crec que entre tots ho estem fent molt malament. Jo crec que estem actuant... Tots, jo no poso noms, però jo crec que s'està actuant de forma irresponsable, que fa molts anys que anem a la deriva només amb posicions molt, 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 molt light, sense un lideratge fort a dintre del govern i un govern que sàpiga manar i que sàpiga executar i que sàpiga guiar el barco a bon port. Jo, referent a el que he sentit avui, Jo tinc la sensació de que això ho tenien la possibilitat aquesta, la tenien ben estudiada. Jo crec que estratègicament que Junts avui en dia no tingui un líder fixe, que l'enrenou que té el PSOE, que tot el que pugui passar...
Pot estar afeblit, no?
Pot estar afeblit. Jo els hi repeteixo, la meva poca capacitat política en general, jo repeteixo que estic a nivell de poble, però em fa veure que algunes declaracions i algunes coses, perquè ara falta també veure què passa, com li torna això a Esquerra als de Suma,
als comuns,
a Madrid, en els pressupostos que seran aviat. Llavors, clar, si aquí comencem amb una cosa i tot electoralisme, el que hauríem de mirar tots ja és pel bé dels ciutadans.
Bueno, i no ho hem comentat, però si anem a mirar amb lupa aquest acord previ que hi havia d'Esquerra amb els socialistes aquí a Catalunya pel pressupost, hi havia 2 milions per l'Emili Carles, per la reforma i rehabilitació de l'Emili Carles. Això ara...
I no sé si podria afectar...
Haurà de passar un any.
Sí, clar, sí, això si, ja, és si que... els pressupostos no s'aproven...
No sé si la carretera també quedaria afectada, no ho sé. perquè...
El tros que està obert ja no.
No, el tros que està obert. Ja, aquest ja porta 17 anys. Ja
està, no, no, prefereixo el tros a Marina Terrassa. Sí, sí, aquest ja funciona.
Aquest ja funciona.
No el tancaran, aquest
però,
ja.
Però realment jo crec que traçarà una altra vegada tot el... Tot el
oh, clar que sí.
El... Clar, heu de comptar que si els pressupostos no s'aproven, totes les noves inversions queden parades, clar.
No hi ha res
només,
nou.
Només es podran continuar amb les inversions que ja s'havien començat a fer.
Sí, sí, una situació complexa que, a més, si ho, no sé si era el Miqui que ara ho apuntava, no? Que ha coincidit amb una, com, bueno, aquesta nova explosió de corrupció a Madrid, que ha començat pel cas Koldo, aquest assessor de l'exministre Ábalos, però és que portem dos dies parlant de la parella de la Isabel García Ayuso. No sé, realment, hem tingut una mica un déjà vu de com estava la política a Espanya i Catalunya fa 5 o 6 anys, no? Decisions preses en calent...
Els partits polítics en general, però els espanyols més encara.
Hi ha un moviment ara...
Tendeixen a magnificar-ho tot i el que ell deia, no? Ja fa anys i panys que a la gent del carrer els importa un rava. Hi ha una dada a nivell català que és catastròfica. Cada dia 34 persones es moren per desatenció pel sistema de persones sociosanitàries, que es diu, no? Això necessita calés. Amb calés s'arregla. La gent es mor, eh? Però vull dir, calés s'arregla. Però no hi ha calés. Madrid està per altres històries, que si el Koldo, que si no sé qui, aquests també, i els 34 es van morint, no? Hosti, no. És el que deia ell. S'ha de posar la mirada a la gent, no? I tenia una mica el seny de dir, bueno, potser que aquest tema no és tan important. De xoriços en aquest país en surten cada dia, el Koldo i altres que no són el Koldo. I els que no sabem, vull dir, el pobre Koldo l'han pillat, i els que no han pillat que deuen ser la tira, no? I el mateix passa amb el nòvio aquell, vull dir, aviam, escolta, i sent de cada dia fot expedients i envia cartes, vull dir, que no passa res, vull dir, tampoc és un tema tan tremendo, vull dir, que igual... És que aquesta tendència de magnificar, de dir, i tu m'has, m'entens? Això la gent no ens fa cap favor, no? La gent té problemes, ha d'anar a comprar, ha de pagar el lloguer, tema que tampoc entrarà en vigor segons com. És hòstia pedrín, no?
Com ho veieu, tot aquest moviment ara mateix PSOE-PP? És embolica que fa fort?
Trobo que la política espanyola sempre ha estat d'aquest tipus, o sigui, és el que ha dit el company, que és el Tomàs. No? Ara que surt un possible cas de corrupció amb un dels dos grans partits espanyols, de seguida cap de res surt al contrari per dir-li i Tomàs. No? Realment dona la sensació de que tots els polítics són corruptes, o la majoria, quan jo penso que realment és tot el contrari. La majoria de polítics no són de corruptes. El que passa que també... Si es fan grans totes les notícies de corrupció, sembla que realment la corrupció sigui...
Estiga a tot arreu.
Estiga a tot arreu. I jo no crec en això.
Tanquem aquesta...
Jo segueixo les meves 13 i pujat amb que necessitem polítics de vocació, gent que és... La política jo crec que es va pensar i es va crear per ajudar, per fer política i per ajudar la societat a organitzar-se i a créixer. I fer-ho de baix cap amunt. I representa que això, la política avui en dia, jo crec que s'està gestionant diferent. Tenim un pedestal a dalt i es cuiden més d'ells que no de lo que s'haurien de cuidar. Soc molt crític. Jo ja ho era abans d'entrar. Jo he vingut a diverses tertúlies i jo fa molts anys que estic dient que el sistema és fallit. S'hauria de revisar tot el sistema polític. Tenia molta raó també el senyor Mora, que abans no ho he dit jo, perquè ja ho ha comentat ell, que a més la quantitat de diners que tirem en eleccions, és exagerada quan la gent està patint molt per arribar a final de mes. Jo crec que la política necessita un altre plantejament.
Seria la política mundial. No? Clar, perquè... Parlem de que s'ha de renovar la política i s'ha de canviar la política com si tot depengués de Catalunya o d'Espanya. Jo crec que, clar, estem en un món que, desgraciadament, està muntat així i que és molt difícil de canviar.
Sí, el que passa és que ell posa un èmfasi clar, no? De dir, aquí podem fer coses. Aquesta idea de que el món està podrit és bastant acceptable, però aquí es poden fer coses per canviar. I no s'estan fent. Aquest és el problema, no? I Jo li dono tota la raó en aquest sentit. Vull dir, és molt veritat això que dius. Un tema que no hem tocat però que queda sota el paper d'ell és que de totes aquestes històries en pot acabar sortint guanyador el que menys ens esperàvem, que és aquell de Fuerza Vieja, m'entens? Vull dir que, cuidado, que aquests estan a la cacau, m'entens? Tothom ha fet les seves ponderacions, però els de Fuerza Vieja es deuen estar... Però bueno... Llepats, els dits, llepats els dits.
És el que s'està veient a tota Europa.
Sí, a tot el món, com deies tu abans. És un tema...
Sí, sí, perquè, de fet, si també es parlava, no? Quin malson, no? Torna Donald Trump, no sé què ho deia l'altre dia, no? De, mare meva, sisplau, que no guanyi, no? Però són situacions cícliques i realment la política doncs, està passant també per aquesta tendència una mica doncs, que recorda temps passats, no? Com dius tu, Fuerza Vieja. Però us volia treure un altre tema en aquest cas, perquè tot just... hem encetat parlant d'aquest avançament electoral, del que estava passant al Parlament, però és que també a Madrid hi ha un altre tema que afecta molt a Catalunya, que és el tema de la llei d'amnistia. Que aquí sembla que doncs, aquest càlcul electoral, no sé si també s'ha fet pensant en els terminis de la llei d'amnistia, jo desconec, però diria que cap a finals de maig es parlava, o algun dels analistes deien que podria coincidir que cap a finals de maig doncs, aquesta llei ja estigués en vigor. Ho dic pel tema, de, en aquest cas, del Carles Puigdemont, que el Senat, podria ser candidat.
El Senat, ja ho va dir, ha modificat la norma interior i la tindran allà 2 mesos. Vull dir que de partir del dia que entri. 2 mesos a partir del dia que entri. No? I llavors, clar, quan torni al Congrés, trigaran el temps que trigaran.
Clar, però diguem-ne que el Carles Puigdemont estigui a l'exili o no, ja ha sigut candidat, em sembla, no? Crec que va ser candidat estant ja a Waterloo.
Sí, no, però és un tema que...
que... Això no és un problema. El problema és que després no podia venir aquí en cas de ser investit president o a prendre la seva acta de diputat. Però si ja està en vigor l'amnistia, doncs potser amb aquest calendari que més o menys va ajustat...
No. Home, candidat va ser segur a les europees, perquè ell és eurodiputat.
Sí, sí, sí. Sí.
Com a president de la...
I si es queda sense escó la propera vegada, perquè li fotin alguna martingala, està claríssim que llavors ja se li acabaran totes les històries i el portaran cap aquí.
El que sé és que les previsions, si s'aprova demà la llei d'amnistia, és que cap a la tardor, podria ser que poguessin tornar.
Tornar, o sigui que...
No dona. Jo no crec dona, que estratègicament
no dona. Clar, és, una, perquè,
és
clar,
una bona data per
que potser si haguessin aprovat fa 2 mesos, potser sí que haguessin donat temps.
Jo el que tinc el dubte és si realment ara Esquerra i Junts, que realment hi ha desacord en molts punts, seran capaços de reconstruir ponts i
home,
no tornar a fallar demà en votacions, amb tot el
no
que
no ho
ve,
sé, perquè després del que ha fet la Jéssica el viat dels comuns, que aquest tripartit que es parlava, que si donaven els números Esquerra o PSC, perquè donen com a guanyador al Salvador Illa, PSC, Esquerra, Comuns, bueno, no sé, potser el poder sempre ho acaba com estuvant tot. Però...
Facilita molt.
Ara mateix jo el Pere Aragonès no el veig ni fent un cafè amb la Jéssica Albiach, no sé vosaltres.
Home, la Jéssica Albiach ha pres una postura molt, molt dura. O sigui, quan va sortir per televisió dient que o el president de la Generalitat sortia dient que el Hard Rock Café no tirava endavant o ho tiraran en contra dels pressupostos, ja va posar una postura
radical,
dient
com,
que, no.
Sí, que no.
Perquè... És molt fàcil dir... Penso que el projecte de Hard Rock...
Exacte, us volia preguntar. Heu una mica llegit alguna cosa d'aquest projecte? Realment és tan nefast com explicava la Jessica
Albiach? Jo, si ser sincer, el projecte no el coneixo. Jo suposo que, com la majoria de gent, sap que bueno, és un projecte per fer un...
Oci, vinculat amb un casino...
Oci, restauració... Sí, deien que un casino... Però realment no el coneixo. Sé que, bueno, que es va aprovar fa anys amb els vots a favor de socialistes i Convergència i Unió en aquell moment.
Seria Artur
que Esquerra Republicana va votar en contra. I que, bueno, és un projecte que està aprovat i que ara està en procediment administratiu. No sé, clar, des de Comuns es demanava que el president digués que no es tiraria endavant. Però si ja està aprovat i ja està en procediment administratiu, si el president de la Generalitat sortís dient que no es portava a terme aquest projecte, podria ser fins i tot objecte d'una demanda per prevaricació.
La demanda de prevaricació potser no, però el que sí que hauria de fer la Generalitat és pagar tota aquesta gent. Han fet una pila de...
Jo crec que el problema principal que ha tingut Esquerra és que està governant en minoria. Llavors, clar...
Llavors se'n passa
en gripau. És un bloqueig sí. total a moltes coses que tu pots fer i no vols, i no pots. No? Si tu planteixes certes polítiques i de tot arreu diuen que no, i de tot arreu diuen que no, clar, no sé, el problema va estar quan Junts va decidir sortir del govern, i a partir d'aquí crec que ha sigut un govern que ha tingut moltes dificultats per poder governar. Però bueno, a partir del 12 de maig, quan Esquerra Republicana torni a guanyar les eleccions, llavors podrem fer la política que el partit considera oportuna.
Dependrà de, si els números donen, perquè aquest 135 és tremendo, necessita molta quantitat de votants que agafin una opció, i això, tal com ho tenim...
Està tot molt esquarterat, ara.
Sí, està molt... Ja...
Home, però això passa aquí, passa tot arreu. Heu vist sí. a les últimes eleccions espanyoles el que ha tingut que fer Pedro Sánchez per poder governar. No,
una llei d'amnistia.
Ha tingut que pactar amb infinitat de partits perquè no donen. No dona.
Malabars i presentar una llei d'amnistia que no existia en el bueno, programa.
Que en part potser això està bé, el poder negociar. El que no m'agrada és que quan arribes al govern trobo que la política hauria de ser, el govern hauria de tenir més llibertat d'actuació. No només dependre de les votacions dels altres partits polítics. Si t'han escollit ja com a president, tu has format un govern, hauria de tenir més llibertat per poder actuar. Però bueno,
això passa també en els règims presidencialistes com els Estats Units.
Sí, sí, clar.
Que aquell bon home diu missa i els altres diuen va ser que no, i és que no.
Bueno, s'ha trobat que s'ha hagut de menjar, doncs, per exemple, doncs, en retrocedint les lleis de llibertat sexual, d'avortament, no? Que són uns temes doncs, que li han tombat.
I amb el tema de l'amnistia, jo el que veig clarament, aquesta no és la primera amnistia que Espanya, diguem, els hi fa als catalans, ni la segona ni la tercera. No. I aquí falta, en el grup que representa que ara està en política espanyola, falta nivell. Vull dir, són tots, per dir-ho així, la gent d'abans de la República tenien un altre nivell. No? Vull dir, si no donaves el nivell, no entraves en política. No vull donar noms per no ofendre ningú, però hi ha gent que manifestament no haurien d'estar en política, perquè no donen la talla. Vull dir, estan allà perquè són amigo de, cunyau de, pariente de no sé quién, però no hi han d'estar, vull dir, aquí hi ha d'estar gent que tingui el cap clar, que vegi més enllà del que... Perquè, bueno, aquestes històries, diríem, això ho podem perllongar pels segles dels segles, vull dir, a casa, i suposo que a casa teva, els avis ja parlaven d'aquesta història, portem arrossegant de... Bueno.
Sí, no, hi havia, no sé, vaig llegir també, doncs, el... de les guerres carlines, que després hi havien amnistiats per un tubo, també.
Oh, clar, és que no, o fas això, feien... o dir, això és inacabable, vull dir, no s'acaba mai, tu, vull dir, posem el comptador a zero i tornem a començar, vull dir, això passa quan et discuteixes amb la dona i algú no vol cedir, o saps claríssim què passa, no? Separació, divorci, a tomar pel sac, no?
Però tenim sobre la taula una discussió amb una amnistia d'un tema, d'una situació que ja no tenia que haver passat mai. I perquè bueno, aquesta amnistia però... ve d'una... una falta d'acords, una falta d'entesa i una falta de tot que ja no es tenia que haver donat. I tot això portem un munt d'anys arrossegant-ho, perdent un munt de temps i un munt de diners per arreglar coses que realment es poden millorar.
Doncs, segur, però si us sembla, no? Entrem una miqueta en detall, perquè em quedo amb una dada que ha donat el president Aragonès en aquest speech que ha fet per abans, que és aquest dels 2.000 milions per la sequera. L'altre dia va ploure, era notícia, o sigui, jo no recordo, de fet, potser el 2008 sí, quan la famosa que van anar a pregar la Mare de Montserrat, el conseller Baltasar, encara me'n recordo, d'Iniciativa per Catalunya, aquella sequera estava pitjor que aquesta mare. I vam tenir doncs, aquests 63 litres en 3 dies de pluja comptats. No sé, us esteu ja notant que la vostra vida s'està modificant amb el tema de la sequera, Xema, o creus que no? O ja tens el xip, ja et passa doncs, que hi ha la gent que està ja començant a fer coses de galledes i no sé què, i reaprofitaments i...
Jo personalment tinc el xip des del 2008.
Des del 2008 que sí. Les vas passar sí, perquè... magres ja, o què?
Sí,
ho has
no, però em va pillar, recordo que treballava de tarda, crec recordar, i pel matí estava al Cuní, feia el programa, em sembla que feia el programa Cuní per la tele, i era constant
el tema,
la sequera, i el anar mentalitzant-me de que realment Catalunya patim un problema d'aigua que no ve d'ara, ja fa molts i molts anys, i que crec que continuarem tenint, encara que fem moltes inversions.
I pitjor, eh?
Encara fem moltes inversions, jo crec que continuarem tenint perquè el canvi climàtic està aquí, ja s'hem d'acostumar a que està aquí, i penso que, bueno, que jo ja estic acostumat, i sí que em dutxo amb 3 minuts, ja fa... Jo crec que des de cada petit no m'he tornat a banyar mai més en ma vida. I sí, i a mi no m'ha canviat la vida per això, perquè jo porto xip des de l'any 2008. I a casa meva, el meu fill, intento inculcar això. Clar, tinc un fill que és adolescent i...
Són aquells que s'hi fiquen al lavabo i saps quan entra, però no sé com surt.
Posen la música,
escoltes com cau l'aigua i tu fas cara de mare meva.
No és obsessiu, però jo estic a casa i estic a qualsevol lloc de casa i sento com corre l'aigua. I a la que veig que ja s'està descontrolant una mica, ja pico la porta per dir-li...
I a més suen molt, s'estan dutxant cada 2x3. Sí.
Jo crec que estan actuant de forma responsable. Eh? Nosaltres treballem amb molts nanos joves, en veig molts, hem arribat a un acord a l'hora de l'utilització, i jo crec que ho estan assimilant bé, que la gent és més responsable a l'hora del malbaratament d'aigua. El que sí, jo, per exemple, avui he portat a la Cerdanya el nano a treballar, i quan baixàvem tornava a mirar el pantaló de cercs, que jo sempre l'he vist en ple, i em comentaven que perquè recuperar l'estat que haurien de passar 3 mesos plovent com va ploure l'altre dia. I estem en un temps que el pantà hauria d'estar alt, perquè després ens ve a l'estiu, que amb el risc d'incendis que tenim... Vull dir que el que els vull transmetre és que realment a tothom hem de saber que tenim un risc molt alt de sequera agreujada. Es pot complicar l'estiu d'una manera bàrbara. Eh?
Aviam, amb el tema aquest, hem de pensar una cosa. És veritat que hi ha probablement el canvi climàtic, però penso una cosa. A Catalunya, a l'edat mitjana, hi havia uns 250.000 persones. L'aigua que hi ha en aquest món, que és un globo tancat, és la mateixa des que hi havia els diplodocus. Vull dir, no n'hi ha més. I ara són 8 milions, quasi 9 milions. No? Vull dir, cada un de nosaltres és més d'un 70% d'aigua. Una part d'aquesta aigua la tenim col·locada aquí nosaltres mateixos. No? Com més gent, més sequera. Això està claríssim. Aquí a Catalunya i a qualsevol lloc. Aquí la notarem més perquè el clima acompanya menys per la pluviometria. No? Però vull dir, hem d'aturar aquesta sobrerotació i sobretot aquest creixement insostenible. No? Vull dir, tu te'n vas por ahí, urbanitzacions, casa amb jardí... Sí. Això no hi ha qui ho aguanti. Vull dir, amb aquest, el que tenim ara, no? Quilòmetres i quilòmetres de tubs per portar aigua. Tu saps la quantitat d'aigua que deu estar en situació d'obrir l'aixeta que estic aquí? Fins que sí, no surt la... Igual hi ha quilòmetres i quilòmetres, no? I sabem tots plegats que d'aquestes tuberies se'n perd una quantitat que va entre el 20 i el 50.
Això, una de les dades que van donar l'Ajuntament de Castellà, que em va semblar molt interessant, que és això de que afluixen la pressió a la nit, dius, bueno, doncs això per què és? Perquè la gent no gasti? No, és justament per les fuites.
Clar.
Perquè així, doncs, se'n va menys aigua.
Claro, claro.
Perquè fuites n'hi han, és un problema. I llavors, d'aquesta manera, estem estalviant aigua realment perquè baixa la pressió i, per tant, no es perd aquesta aigua per les fuites que n'hi ha en tota la xarxa.
Sí, en comptes de perdre 10 litres per minut, es perden 5 per minut, vull dir, però es continua
perdent. Sí, és curiós, eh?
Portem molts anys fent pèrdues. No Castellà, Castellà no és dels municipis més...
No, perquè Castellà, de fet, va entrar no fa 10 anys,
però,
diria.
Escolta, Barcelona...
Estàs parlant amb un del que es va trencar la cara en aquella època, hi havia gent que deia, no, nosaltres ja tenim aigua. No passa res, si en tenim, millor. Però connectem amb el Ter Llobregat.
Ho vam fer molt bé.
Perquè llavors érem 5.000 i escaig, i ara som 25.000. I aquests 25.000 no veurien aigua, t'ho puc dir jo, perquè vam passar un
aigües estiu... Aigües freàtiques no...
No hi ha tanto.
Bueno.
Estem mitjanament bé perquè estem connectats. Els que no estan connectats, aquests cada dia es palmeta la mare de Déu, no? Jo he fet una cosa, per això que deies tu dels cubells i tal, em vaig comprar un escalfador d'aquests que tenen els anglesos d'aigua.
Pel té.
Saps? D'aquests del té, sí. Mm. I el tinc al guardo davant. Llavors l'omplo i quan m'he d'afaitar...
Bona idea, eh?
Escalfo l'aigua i, esclar, perquè si no, li dic a la caldera, envia'm aigua, i la caldera m'envia 2 cubos d'aigua abans no. I ho faig d'aquesta manera, no? Bueno, i això val 4 calés, perquè clar, no he agafat el millor, he agafat un que si es trenca, doncs mira, 15 euros o així.
És una bona idea, eh?
Vull dir que, bueno, m'he tingut escalfor, jo fos un escalfor del quart de bany, dic, està aquí per dutxar-me jo.
Molt bé, molt bé.
Ai, per dutxar-me, per beneficiar-me, no?
Molt ben pensat, la veritat. Prenc nota, és una bona idea. Bé, doncs falten 12 minuts per les 8 i mira, hem fet una mica la casa per la teulada perquè hem començat pels temes més de baix de fora, però ara anem cap a Castellà i després de comentar aquest tema de la sequera, aquesta setmana justament coincidint amb l'11M, es va fer un minut de silenci aquí al Palau Tolrà perquè hi havia doncs, els diversos cossos de seguretat amb la Junta Local, de, en aquest cas de seguretat també, i s'ha repassat una mica aquestes dades de delinqüencials de Castellà i pel que sembla, pel que han informat, doncs continuem bastant per sota de la mitjana provincial de municipis, diria, de més de 1.000 habitants. Ara no recordo, perquè hi ha uns comparatius que fa la Diputació, que hi ha municipis que ja no els té en compte perquè estadísticament destirotarien tot el que serien les xifres. No serà que és a partir de 1.000 habitants. I en el cas de Castellà estem amb 37 delictes per cada... A mi em semblen bastants, però es veu que són pocs. 37 delictes per cada 1.000 habitants, quan la mitjana provincial és de 52. És a dir que...
Això per cada dia.
Per cada 1.000 habitants en un any. És a dir, hauríem de multiplicar...
No pot ser, això no pot ser, home.
Sí. Sí, sí,
37
clar.
Delictes en un any.
No. Per cada 1.000 habitants.
Sí, però en un any no pot ser, home. Dic jo que no pot ser.
Sí,
el barri que vinc jo ens han fet més de 37 robatoris en qüestió de mesos, vull dir que va ser que no. Altra cosa és que hi ha gent que no denuncia, que hi ha gent que pensa, ja ni me'n vaig a dir res perquè...
Aquesta és una altra, hi ha gent que denuncia i després falta veure la valoració sí, d'aquests no? delictes.
T'ho dic ara el total, t'ho dic. Sí. Sí.
La valoració dels delictes.
A mi em semblaria, doncs, bueno, en període d'un any no, ja, mare de Déu, ara... Depèn del que qualifiquem de delictes. Si dius homicidis, trobo que fan hasta masses homicidis.
Home, suposo que delictes estan qualificats els delictes que estan qualificats
el codi penal. Codi penal. Los leves, bueno, el codi penal és com una caixa de sastre, ja hi cap de tot.
Bueno, però hi ha faltes i delictes.
No, ara no hi ha faltes. Ja. Hi ha delitos i delitos menys graves. Ho han canviat. Els jocs de paraules és el que fan els jutges ara. Però que no, que va ser que... Ja, trobo que són pocs. I millor, si són aquests, encantadíssim que siguin aquests. I si
mira, l'any passat es van instruir 931 diligències. Clar, llavors faran la mitjana i et dona per cada 1.000 habitants la mitjana aquesta, els 5,
bueno, però en un any es van donar 900 i pico.
931.
Bueno, és que ja dic 37 per 1.000.
Per 1.000. Sí. Clar, és una mica...
Si són 25.000...
Per fer aquesta comparació...
Però,
doncs...
Les dades, sobretot a la gent, si ens escolta algú ara, no, de dir, els has d'enviar el missatge molt clar, no, de dir al final de l'any hi ha quasi 1.000 accions criminals. No? Ara ho dividim, però explicar-ho bé, perquè... La persona que t'escolta ho entengui bé. No?
Sí, si voleu, mira, per percentatges, el 41% d'aquestes diligències es corresponen a delictes d'estafa, que majoritàriament ara està tot a internet, o tema comerç electrònic s'ha multiplicat per N. O sigui, realment és exponencial, perquè la gent cada vegada en fem més ús d'aquestes xarxes i cada vegada ens estafen més allà.
Els digitals estan inclòs en aquí?
Sí, sí, és això.
I el problema, la gent cada vegada fa més ús de les xarxes sense tenir més formació per fer ús de les xarxes. No?
Veus, mira, sobretot d'àmbit digital, aquest 41%, i en total van ser 386 delictes per estafa. Un 78% més respecte a l'any anterior. És a dir, ha crescut un 78% aquests delictes d'estafes comercials, sobretot de caire digital.
O sigui, però vull dir, aquí el que caldria, i molt, és agafar la gent, sobretot la gent que ja tenim una certa edat, i el jovent que no en té tanta, no? I és a dir, això funciona així, però ojo, que, per exemple, doncs, si t'envien un missatge o truca algú i et diu el seu aparell està contaminat o ens ha sortit un tema, toqui l'1, no? Fes qualsevol cosa menys tocar l'1, perquè aquell que t'està trucant, doncs, evidentment, després mires el prefix i resulta que t'està trucant des de les Illes Barbados, eh? I quan entri en el teu ordinador te't fotrà hasta l'última vela, si pot, no? Vull dir que avisar la gent i sobretot donar informació també, no?
Però anem una mica a les percepcions, perquè al final som persones, ens movem per nostres entorns, cadascú pel seu carrer, la seva feina, l'escola dels fills. Castellà continua sent un poble tranquil.
Home, aviam, jo fa...
I són 25.000 habitants. Eh?
Jo fa 22 anys que vius a Castellà i no he tingut mai la sensació de viure en un poble amb problemes de delinqüència. Que sí que he patit les efectes de la delinqüència, perquè jo pensava que vaig tenir un bar durant 8 anys i em van entrar a robar. I la casualitat també va ser que, bueno, hi havia una banda que actuava pel Vallès i els van agafar, no? Però eren de fora, vull dir que eren de fora, no és que fossin de fora de Catalunya, eren catalans, però
venien però de fora i de trillaven una zona i...
Però ja et dic, jo amb aquests 22 anys no he tingut mai la sensació de viure en un poble...
Sí, no,
amb problemes de delinqüència.
La sensació dels barcelonins. Jo recordo que tenia un company a la facultat que deia, era l'època de les pessetes, eh? Diu, portava l'home 100 pessetes a cada butxaca. I llavors deia, tu, dame tot el que lleves. Deia, solo tengo 100 pessetes. I li donava les pessetes d'una butxaca. L'havien arribat a robar dos vegades, clar. Depèn del trajecte de metro que vagis, depèn d'allà on visquis, no? Però clar, diguem, a Castellà, de moment, un barri conflictiu, un barri no el tenim. L'altre dia algú venia una moto i vas dir, això és mentida cotxina, t'ho has tret del cap, o algú t'ho vol vendre. No? Dir, els pisos aquells que faran nous allà i portaran la gent del barri de la mina.
No, encara estan amb això?
I jo li vaig
són
dir,
bulos, no es diu actualment.
Són bulos, són bulos malintencionats. Clar, dir, si et porten unes persones... Aquí estem gent vivint al segle XXI i gent que està vivint a l'edat de pedra. Posar-los junts és un conflicte. Que és el que està passant amb aquests barris, no? No pots comparar, aquella gent tampoc no els hi pots demanar que reaccionin com tu. No tenen els teus mitjans, no tenen la teva educació, no tenen res, no? Clar, llavors, dir, aquí a Castellà aquest barri encara no el tenim. Però per exemple a Terrassa el tenen, hi ha un barri d'aquests, i a Sabadell el tenen, vull dir, i a Barcelona ni te cuento, hi ha barris que la gent com va allà...
Perquè són tan grans que al final acaben havent-hi barris que es depauperen i acaben sent guetos. És
claro, aquest és el problema, no? I Castellà si continua creixent i no aturem aquest tema i som capaços d'evitar això, que es concentri una determinada població, diguem-ne així, doncs bueno...
Perquè és complicat, perquè com que ha crescut tant horitzontalment, verticalment, jo no ho veig, això. O sigui, no ho veig ni encara que es desenvolupi tota la part aquesta de la Playtex.
De totes formes, jo estic molt d'acord amb el Xema, amb el que ha comentat, de que jo porto fixa vivint a Castellà des del 94, però he fet tota la joventut aquí. I... la sensació, jo no sé si és que no ho vull veure,
tu,
defendre,
tu eres dels dolents, tu eres dels dolents.
I vull defendre lo nostre, i a mi em costa veure una ciutat violenta, una ciutat amb delictes. Jo inclús baixo, he estat molts anys a Barcelona, inclús baixo una zona molt complicada, i jo crec que el que passa a Barcelona és una vergonya. Saber qui ho està fent i que trigui més a estar fora el que ho ha fet i el que han agafat que el que té que anar a posar la denúncia, és il·lògic, amb casos brutals, eh? Casos de tirar una persona a terra, en casos d'agredir una persona que va amb cadira de rodes, però això és a diari, a Barcelona.
Sí, 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 sí.
Barcelona és brutal, és brutal. No, una zona concreta, jo crec que és arribar a un acord i que els policies es creixen del sistema jurídic, que estan col·lapsats, que no poden atendre, que per un robo de tal no el poden retindre, el tornen a deixar anar, i bueno, estem amb un peix que es mossega la cua sempre.
Sí,
però a nivell de...
No és Barcelona sol. Si tu viatges per les ciutats europees, a totes les ciutats europees trobes cartells. Vigileu amb els cartelistes. Vigileu amb els vostres objectes. Vigileu amb els vostres objectes. Però clar, a les grans ciutats penso que passa a totes les grans ciutats europees. I contra més gran és la ciutat, més turistes hi van i més cacos hi van. No crec que sigui un problema exclusiu ni de Barcelona ni de Castellà.
L'oferta i la demanda.
No, Castellà, no. Sí que és cert que hi ha una oleada nova d'aquí a Barcelona. Aquí a Castellà hi ha hagut una oleada de robatoris a ple dia, inclús l'altre dia aquí en un carrer ple
algun
dia.
Habitatge, no?
Van
sí,
saltar
que
per
darrere algun habitatge.
I van entrar...
No, la meva germana, 78 anys, no? I una d'aquestes estrangeres del nord d'Europa, doncs la gran abraçada i adiós a totes les joies que duia, tota la victòria.
L'anell
també. Al final, resulta, això és una despesa econòmica brutal. La companyia de seguros li va dir, mira, et donaré tant, que és el que tinc establert, per quan et passa un robatori fora de casa i que t'hi den, no? Però vull dir, allà no hi ha violència, però és que el fotut és que algú et pari i t'obri la navaja i digui, oh, 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 i llavors la cosa canvia, no? Perquè l'efecte per tu és un altre, no?
Resem perquè Castellà estiguem aïllats i continuem.
Jo diria que ens hem de plantejar un creixement potser més, en el millor dels sentits, més sostenible, vull dir. Que siguem més, ja em sembla bé, però ja sé que no es pot triar la gent, no? Però vull dir, evitar això, que es doni la possibilitat de que hi hagi aquest barri marginal que després es acabi, diguem, corrompent tot el municipi, per entendre'ns, no?
Ens queden dos minutets i fem una roda ràpida, que teníem un altre tema interessant, no hem tingut temps, però en futures tertúlies, si veniu, doncs segurament és un tema que anirem parlant, no? Que és dels nostres polígons, o el polígon, ara clar, tothom en parla d'aquesta plataforma logística que s'està aixecant en una setmana, o sigui, vam haver de tornar a fer fotos, perquè van començar aleshores, vam anar a fer fotos i quan sortia l'actual va dir, no, que torni, mira, l'Àngel, el becari, que torni a fer fotos, perquè ja estan aixecant pilars i panelant. Bueno, sembla ser que el polígon, no sé si hi havia una moció, es va aprovar una moció, bueno, el polígon sembla ser que està en un bon moment, almenys per les notícies que ens arriben de nous establiments,
de creixement, d'activitat. El que passa que també estem amb el mateix, aquesta gran plataforma que s'està organitzant portarà un munt de camions, portarà un munt de circulació, estem molt saturats de circulació, per això jo
reclamo... No tindrem govern...
El tema dels pressupostos que no afecti a la famosa carretera i puguem ja gaudir, que perquè anem ficant, va creixent molt la sabata.
Afectarà.
Ens va creixent molt el peu i tenim la mateixa sabata.
Afectarà perquè les carreteres, els pressupostos venen de l'estat espanyol, no estaven al pressupost de la Generalitat. Però de totes maneres... Plataforma logística implica grans magatzems i no indústria. Jo crec que s'hauria de mirar més de fer una política...
Però és una mica la tendència aquí al Vallès.
Sí, ell diu...
La logística sí. Està com... Bueno, és un negoci bollante, no?
Bueno, depèn. Ara els de l'Amazon van tancant aquest, van obrint l'altre, en funció de la demanda que tenen, no? Però estic amb ella, vull dir, el que dona tranquil·litat...
Home, no té valor afegit. Que,
exacte, el que dona tranquil·litat és la indústria, és la transformació de béns i no passa el tràfic de béns per arriba i per abajo, perquè al moment en què hi hagi una caiguda a la demanda, i això passarà, perquè, esclar, si la gent no té calés, no compra...
Sí. I jo estic amb el Miqui, això implicarà molt més trànsit de camions i una saturació de les carreteres, però... De moment tenen cap a jugar amb això.
Aquí hi ha un tema que no surt, perquè el teníem pendent tota la vida, que és el tren, que és la gran cosa. Ah. I encara que sigui una cosa així, doncs, de l'eje ferente que diuen els juristes, de futur, però se n'ha de parlar. El tren hauria d'arribar fins aquí, no sé on pararà, però hauria d'arribar fins aquí.
Una pincellada ràpida, Miqui, sí, que ja són
per,
les...
Per tancar el tema, que m'he quedat a mitges abans, quan has dit lo de la moció, era perquè nosaltres, ja des de campanya, havíem detectat una sèrie de punts molt bruts, per no culpa de ningú, sinó per incivisme. Sí. I per tal, i un de les parlant i els acords, que l'acord que es va arribar amb l'Ajuntament, molt ben atès pel regidor, pel senyor Pepe Leiva, va ser treballar en aquests punts i millorar el contracte. Llavors jo crec que tenim uns polígons espaiosos i tenim una zona molt guapa, però si aconseguim mantenir-la entre tots...
I Can Bages està a punt de ser recepcionat, em sembla. Es va comentar. O sigui que també tindríem més capacitat de...
Ara la clau és la carretera abans de més capacitat,
És evident, és evident. Doncs, senyors, ha passat un minut de les 8. Tenim els companys del Castellar Set a punt d'encetar el seu espai. Us dono les gràcies als tres, a la nostra audiència i a l'Adrià Tirado, a les vies de so. I, novament, benvingut, Xema. Crec que ha estat una bona estrena, no?
Moltes gràcies, sí.
Hi ha hagut ambient.
Sí, sí.
Gràcies.
Bona nit, gràcies. Bona nit.